A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I és que a les 7 de la tarda a l'Espai Cultural Pere Stampfli es presentarà aquesta reedició que s'ha fet del llibre El complot del Garraf, 1925, de Joan Creixell i Playà. La presentació que anirà a càrrec del president del grup d'estudis de Jordi Milà, amb Rafael Català de Dalmau Editor i dels historiadors Marc Santasusana i Tomàs Callau. Estem en comunicació telefònica amb Tomàs Callau. Tomàs Callau, bon dia.
Hola, bon dia.
Una pregunta de contextualització. Què és el complot del Garraf?
Bé, es coneix per complot del Garraf un intent de posar un artefacte a les vies del tren que anaven entre el baixador del Garraf actual i el primer túnel mirant a Sitges. Uh-huh. Han acabat, doncs, molt prop d'aquí. Exactament, no? I han acabat, amb aquest intent, s'intentava d'escapçar el govern espanyol d'aquell moment, la dictadura de Primo de Rivera, el director militar, i el rei Alfons XIII, que venien de viatge a Barcelona.
D'acord, és a dir, el tren que aleshores, perquè ens entenguem, els trens que venen de Madrid ara van per Vilafranca, però aleshores, entenc, devien passar per aquesta via.
Exactament.
I aleshores el que es pretenia era, doncs, interceptar el tren on venia el govern i el rei. Per, bueno, per això, perquè, per substituir-los, perquè sí. ens entenguem metafòricament, oi?
Exactament.
El complot, evidentment, no va reeixir perquè la bomba no va esclatar, no?
No, en principi els complotats, uh-huh, el que van fer va ser un pla B i un pla C, per dir-ho d'alguna forma, perquè per si fallava el primer pla. El pla A, que era el pla original, podríem dir, hem de contextualitzar una mica, uh-huh, una mica l'època, i en aquella època, doncs, hi havia hagut un cop d'estat militar del general Primo de Rivera, que havia estat el governador militar de Barcelona i que havia, al poc de començar el cop d'estat, doncs s'havia fet un real decret de repressió contra el separatisme, uh-huh, que es deia en aquella època, o sigui, l'independentisme que diríem actualment, no? I amb aquest real decret, doncs, hi havia tota una sèrie de mesures. Mesures més, podríem dir, contra la cultura, contra la llengua, etc, contra els símbols, etc, com podien ser, per exemple, la prohibició de cantar els segadors, però també no només això, sinó algunes sardanes que podien ser substitutives dels segadors com a himne, no? Uh-huh. Per exemple, no? I la utilització de la llengua, etc, no? Però també hi havia uns altres apartats, que eren uns apartats més polítics, podríem dir, on les organitzacions que podríem dir independentistes i també els moviments obrers i sindicals, no tots, però bastants, doncs estaven totalment il·legalitzats. A partir d'aquí, les direccions d'aquestes entitats aniran a l'exili i els militants passaran a la clandestinitat, o sigui, viuran a l'interior però clandestins. Uh-huh. Encara que, esclar, en aquest context, doncs, algunes organitzacions i suborganitzacions clandestines, doncs, miraran d'organitzar aquesta resposta a la situació, no? Què passa d'aquí? Doncs que, bàsicament, els actors, per lo que s'explica el llibre és un llibre que nosaltres el reeditem perquè pensem que com a historiadors és un bon treball, independentment de com de posicions polítiques i de més, no? És un bon treball d'investigació i pensem que és molt interessant el fet de que s'investigui totes les fonts primàries i tota la documentació, tant documentació escrita com fonts orals d'aquella època, i que a partir d'aquí, doncs, es faci un recorregut per explicar per què va passar això, qui eren les persones que estaven organitzades i que van organitzar aquest complot, i què és el que va passar i el recorregut posterior. I, per tant, doncs bé, pensem que és com una classe d'història, no?
D'acord. Perquè obrim aquí un breu parèntesi i després ens acabeu d'explicar, Tomàs, la qüestió del plan A, el plan B i el plan C.
Sí,
però,
molt bé.
El llibre en si, El complot del Garraf, de Joan Creixell, quan s'edita aquest llibre? Quan es fa?
El 1988.
D'acord.
Es fa després de la mort del general Franco, uh-huh. I amb les poques possibilitats que hi ha en aquell moment d'editar una cosa així, però que l'Abadia de Montserrat doncs, es veu amb cor d'editar-la.
D'acord. És a dir, és un treball que es va fer molt posterior, evidentment, a l'època del treball, però que sí que va poder anar a fons orals.
Sí, perquè encara hi havia moltes persones que havien participat que encara eren vives, com ara, uh-huh. per exemple, l'Emili Grania Barrera, que era de les més joves i que encara era viu en aquell moment, uh-huh. que havia estat, que en aquell moment doncs, havia passat per la Unió Socialista, etcètera, etcètera.
Doncs tornem als plans. El plan A era posar una bomba, entenc, a les vies del tren, no?
Sí. Aleshores, doncs, els complotats van allà i el que fan és intentar doncs aixecar, bueno, moure la grava, aixecar les vies i tal, però no tenen eines adients com per aquesta tasca, perquè és una tasca molt específica. Les vies no són qualsevol cosa, uh-huh. i a més a més és molt gruixut i pesa molt. Veuen que no tenen possibilitats de fer-ho en aquell moment i deixen l'artefacte amagat per a tornar a dos dies després. Però dos dies després ja és massa proper al pas del tren, a l'avinguda del tren real, que és un tren específic, evidentment. La monarquia no ve amb un tren de rodalies, podríem dir. I acabat, doncs veuen que les vies i tota la zona del baixador del Garraf doncs està ocupat per la Guàrdia Civil. Com que està ocupat per la Guàrdia Civil, doncs evidentment ells ja no fan res i se'n tornen cap a casa. Uh-huh. I passen al pla B. El pla B era un pla que ells diuen, bueno, com que està convidat al Liceu amb una recepció al rei, doncs nosaltres anirem allà i tirarem contra ell directament amb una arma curta. Es reuneixen el 26, uh-huh. el 26 de maig, ara fa 100 anys, o sigui, aquest mes fa 100 anys, i el 29 de maig doncs, intenten de fer aquest pas, aquest pla B. Però arriben allà i, clar, les Rambles estan plenes de gent, hi ha molta policia, hi ha molta guàrdia civil, hi ha molts dispositius de seguretat i ells veuen que no poden arribar i que, a més, és molt difícil de fer-ho entre tanta gent. I, per tant, passen del pla B i tornen al pla C, que és una mena de pla reconvertit, que és, en comptes de posar l'artefacte al tren que arriba, doncs posar-lo al tren que marxa. Uh-huh. I, per tant, doncs, tornen al Garraf per a ara ja amb eines adients com per a posar amb el primer túnel mirant des del Garraf de Garesitges. Uh-huh. I es veuen que la Guàrdia Civil està allà i que els deté. I ells no entenen gaire què és el que passa, com sabien que eren ells, etcètera, etcètera, perquè ells anaven vestits d'excursionistes i tal, no? I després doncs, veuen que hi ha uns delators o que hi ha un delator. Que hi ha un infiltrat, una persona infiltrada que els ha delatat.
És una pel·lícula, això, eh?
Sí, sí. és com aquestes sèries de crims que hi va veure,
sí.
que vas estirant del fil, no? I, però bé, és la vida real de fa 100 anys.
D'acord.
I en clar, doncs nosaltres pensem que sí, que té un interès per la investigació històrica, no?
Uh-huh. Van saber qui era el delator?
Sí, era una persona que havien infiltrat la policia, el Ministeri de l'Interior, l'havien infiltrat amb un escamot a Vic. Mm. I en acabat, doncs, havia anat entrant des d'allà a Barcelona i des de Barcelona, doncs bé, passava la informació. Penseu que en aquest moment era una arma també utilitzada i molt utilitzada per part dels ministeris de l'Interior d'infiltrats també n'hi ha ara a diferents
sí.
organitzacions.
No és res nou.
No.
Continuen utilitzant l'alarma.
Sí.
Però, per tant, a partir d'una infiltració, les forces de seguretat van poder descobrir el complot i, per tant, doncs, estaven ja esperant-los per poder-los detenir. Clar, no van arribar a cometre cap atemptat, no van arribar a matar ningú. Que els hi va passar amb els...
Doncs els van detenir, els van torturar uh-huh. i els van obrir un judici ràpid, podríem dir, en aquest moment, però totalment carregat d'irregularitats. Uh-huh. Aquestes irregularitats també es van explicant en el llibre i amb aquest procés, podríem dir, del pas per la presó, les tortures, etc., doncs hi ha una censura total amb els mitjans de comunicació. I penso que és important això pel fet de que les persones d'aquí de l'interior de Catalunya, per entendre'ns, doncs van assabentant-se de com van les coses a partir de la premsa exterior, o sigui, a partir de la premsa francesa primer i després de la premsa que es publica, pels que no saben francès, doncs a països de l'Amèrica Llatina, com poden ser l'Argentina o Cuba, per exemple.
Mm-hmm. És a dir que hi havia un tancament absolut a la premsa espanyola de l'època, però en canvi sí que hi havia un seguiment del cas per part de premsa internacional.
Exacte, que és molt similar al que passa actualment en alguns països, no? Que dius, a veure, allí dins no es pot dir res, però per la premsa internacional doncs te'n pots assabentar de coses. Bé, suposo que han passat 100 anys, però moltes coses doncs continuen semblants. Uh-huh. Fins i tot amb el judici mateix, amb el judici on es van condemnar diferents persones, entre les persones complotades, doncs hi havia una censura als fotògrafs i a la premsa. Només podien estar les persones acreditades i per la monarquia, evidentment. Uh-huh. I, per exemple, doncs hi ha una fotografia sola que nosaltres coneguem. Una fotografia sola, el demés són dibuixos a mà de Lopiso, que era un gran dibuixant de l'època. Uh-huh. Per exemple, tenim els dibuixos però amb llapis a mà. No hi havia fotògrafs acreditats, només un.
D'acord. És a dir que el judici també es va fer amb un cert grau de tancament i d'aquest judici...
I amb mesures de seguretat extremes.
Molt. Perquè de fet, encara que ens... clar, relatat com ens ho ha explicat ara en Tomàs Callau, pot semblar un complot una mica casolà, entenc que no ho era tant de casolà.
Bé, jo diria que una mica casolà sí, una mica dins dels termes en què estem parlant de persones que no són que són molt joves, que són treballadors, que són persones del dia a dia, que no són persones especialitzades en explosius, ni especialitzades en armes, ni res. Doncs amb aquest aspecte sí que podem dir una mica casolà. Uh-huh. Amb l'aspecte organitzatiu no tant, perquè Bandera Negra, que és una de les organitzacions que prepara el complot, és una suborganització que depèn d'Estat, uh-huh. que és un partit polític organitzat i que està a la clandestinitat en aquell moment. I una altra part de les persones complotades pertanyen a una suborganització que es diu el Grup dels Set, que també depèn d'un altre partit polític que en aquell moment es diu Acció Catalana, que és un partit autonomista.
D'acord, és a dir que sí que tenien vinculació política, tot i que no tenien experiència, diguem, en actuacions subversives com aquesta, i rebien algun tipus d'ordres o d'instruccions des de dalt, des d'aquests caps de l'organització que en aquell moment estaven a l'exili?
Bé, aquí hi ha una qüestió que també hem de contextualitzar, que és el fet de la clandestinitat. A la clandestinitat totes les persones funcionaven organitzades amb escamots. Uh-huh. I aquests escamots eren composats per unes 10 persones i una d'elles era el cap. I han acabat aquest, el cap o el dirigent o el que coordinava, no? I aquesta persona sí que es coordinava amb altres caps, però ell no sabia qui eren les persones que estaven dins de cada altre escamot que hi havia al país. Pensem que a tot el país hi havia gairebé totes les comarques un escamot o dos. Per tant, eren molts. Uh-huh. El que passa és que no es coneixien entre ells per una qüestió de seguretat bàsica, perquè clar, estaven en la clandestinitat, i només es coneixien els coordinadors entre ells, i no tots. En acabat, els complotats, per dir-ho d'alguna forma, el que fan és actuar en relació amb els seus caps, en aquest cas a Marcel·lí Perelló i en Jaume Compte. I aquestes persones estan coordinades amb altres persones de l'exili, però no hi ha una relació directa entre el complotat i persones de l'exili, per exemple.
Per tant, al final és possible que els de l'exili sabessin alguna cosa, però també el funcionament, entenc, autònom per necessitats de seguretat d'aquests escamots impossibilitava també un cert flux d'informació.
Sí.
Uh-huh. I què els hi passa? A què els condemnen?
Doncs les condemnes en aquell moment són altes. Per una part, hi ha un tancament i una censura que diu que aquí no passa res, que les comunicacions oficials són totalment buides, no? Uh-huh. I en canvi resulta que les penes donades són altes. En el cas del Jaume Compte és cadena perpètua. En el cas del Marcel·lí Perelló, cadena perpètua. En el cas del Jaume Julià, cadena perpètua. En el cas del Josep Garriga, cadena perpètua. En el cas del Deogràcia Civit, 12 anys i un dia. El Miquel Badia, 12 anys i un dia. I el Francesc Ferrer Torrents, 12 anys i un dia. Aquests són els condemnats a penes més grosses. Mm-hmm.
I després hi ha tota una sèrie d'altres col·laboradors, com el que ens heu esmentat abans, Emili Granier, que li cauen 3 anys perquè entenc que era molt jove.
Sí.
D'acord. Tots ells entenc que, per tant, passen la resta de la dictadura, les dictablandes i tot això, fins a la República, a la presó.
Sí. I, a més, els tenen molt, podríem dir, molt assenyalats, en el sentit de que els envien als penals, que en aquella època doncs, els penals eren alta seguretat, més difícils de l'Estat. Uh-huh. Els envien al Dueso, els envien a Ocaña, els envien al Cala de Henares, que eren els penals més durs.
Els correccionals, gairebé, no?
Sí, sí, sí. I en acabat, doncs bé, allà s'estan doncs, els anys que estan fins a l'amnistia de l'adveniment de la República. I durant aquell temps penso que és molt interessant, i això potser història, no s'havia treballat tant històricament, el moviment de solidaritat que hi ha aquí amb els presoners, fins al punt de que hi ha dades que són molt significatives, com ara que un grup de dones importants d'aquella època, com a Lola Anglada, per exemple, doncs que és una dibuixant i una persona que es dedica a l'art important, no? Uh-huh. Doncs que impulsen una signatura de dones de suport amb aquests presos. Les signatures arriben ben a passar les 200.000. Em sembla que arriben a les 210.000 o 215.000. I en aquella època, 100 anys enrere, 210.000 dones signant a favor dels presoners és molt, perquè clar, tenim en compte que les dones en aquell moment ni votaven. Per tant, a més, es fa específicament de dones, perquè diu, bueno, no poden votar, però sí que poden dir el que pensen, no? I hi ha també impuls, o sigui, s'impulsen recollides de diners, s'impulsen vendes de material, el que diríem actual, o sigui, aquestes coses que actualment tenim molt assimilades, de que a vegades doncs, hi ha moviments de solidaritat amb les persones empresonades i que es ven material i tal, doncs fa 100 anys també passava. I a més, les rebudes, el moment en què els van amnistiar, doncs són multitudinàries. Hi ha fotografies, per exemple, al passeig de Set de Gràcia, quan arriben amb el tren, o als seus pobles, amb rebudes de milers de persones.
Per tant, malgrat la censura a la que els mitjans de l'època van sotmetre doncs a la població sobre el fet, hi havia un cert coneixement o important coneixement per part de la societat de l'època del que havia passat, perquè si no és difícil promoure una campanya de solidaritat.
Sí, hi havia, com hi havia també als anys 50 i 60, moltes persones que editaven fulls volants, que es deien en aquella època, fulls clandestins, i que es repartien en qualsevol concentració, en qualsevol reunió, etc, etc, i es repartien aquells fulls. I encara amb aquests fulls s'informava, n'hi ha molts d'aquests fulls, per exemple, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es guarden, evidentment, no? Perquè és un arxiu. I acabat, doncs, veiem encara que expliquen doncs, quina és la situació dels presoners, com estan, si han patit tortures, si tal, si igual. I mitjançant aquestes formes, i a més, evidentment, el boca a orella, doncs hi havia tota una difusió que era permanent, podríem dir, no?
D'acord. Alfons XIII va patir molts intents de magnicidi?
Sí, uns quants.
I aquest és un dels més destacats?
No, aquest podríem dir que és el que aixeca més solidaritat. I suposo que s'entén aquesta solidaritat pel fet d'aquest decret que us deia abans de repressió contra el separatisme, que fa que molta gent digui, bueno, fins aquí, fins aquí hem arribat i no pot ser. I després el fet de que el rei Alfons XIII, el 18 de maig de 1924, va anar a Barcelona per a rebre el Palau Lau de Pedralbes com a donació de l'Ajuntament de Barcelona. I ho va fer a canvi de res, o sigui, l'Ajuntament de Barcelona monàrquica li va regalar un palau. I ell, en compte, per agraïment, va fer un discurs, i amb aquest discurs doncs, va dir que el millor que li havia passat a Catalunya doncs, era que hi havia hagut Borbons i que el Felip V doncs, havia fet el millor, encara que no s'havia entès per part dels catalans bé en aquella època, doncs era el millor que podia ser. Clar, estem parlant del 1714, estem parlant de la guerra de successió i estem parlant d'una memòria històrica
la manca de sensibilitat és genètica.
Hòstia, és fort, és molt fort.
És hereditari, ja.
Clar, en aquella època doncs la gent es posiciona no només l'independentisme, sinó el catalanisme en general, els partits autonomistes o fins i tot la Lliga Regionalista diu, home, això és molt, no?
Clar. És a dir, que al final anava a dir mal aconsellat o poc hàbil, oi?
Sí.
Doncs això, va anar conreant aquesta enemistat que al final li acabaria fent perdre la corona. Per tant, aquest treball històric, un treball històric que ens has comentat, Tomàs, que és del 1988, oi? Per tant, molts anys més tard, fins aleshores ningú se n'havia preocupat per posar per escrit aquesta història?
Mira, jo suposo que amb el cas de que ho han cedit a un llibre, i en aquest cas doncs va ser amb el suport de l'Abadia de Montserrat, per tant, doncs ja tenia un suport darrere, doncs es va fer una difusió i en aquell moment doncs es va fer una edició i ja està. I després ningú més se n'encarrega de revisar-ho, però, clar, jo suposo que ha de passar alguna cosa perquè es pugui reeditar. Per exemple, en aquest cas, doncs nosaltres veiem que fa 100 anys i diem, doncs bé, fa 100 anys, reeditem-lo, perquè és un treball històric molt, molt important, no? Uh-huh. I jo suposo que s'ha de donar alguna cosa, no? S'ha de donar alguna cosa, algun paral·lelisme, algun centenari, algun fet destacable, perquè es torni a recordar aquell llibre que es va editar i fer-ne una reedició.
I aquesta...
I, bueno, i s'ha donat ara. S'ha donat ara.
Aquesta reedició incorpora algun element, diguem, que no estés en la versió original, o s'ha fet algun aprofundiment en alguna part de l'estudi?
No, el que han fet ha estat actualitzar dades, perquè hi havia moltes notes a peu de pàgina, uh-huh. I aquestes notes a peu de pàgina s'havien de revisar, perquè en alguns casos s'havia canviat el document d'arxiu, o hi havia hagut un buidat, per exemple, dels antics arxius de la Diputació que han passat a l'Arxiu Nacional de Catalunya, uh-huh. Hi havia dades que s'havien d'actualitzar, sobretot de notes a peu de pàgina, i també s'havia d'actualitzar la informació, ja no era per un públic dels anys 80, sinó que era per un públic del 2025. I en clar, doncs aquí han fet un pròleg adaptat, evidentment.
D'acord. Quina diferència hi ha entre el públic del 88 i el del 2025?
El públic del 88 és un públic que ve acabant la dictadura, uh-huh. Que encara està una mica, podríem dir, lligat a què passarà amb aquesta transició, entre cometes. Encara hi ha un tejero, encara hi ha tota una sèrie de coses i moltes dades difoses. I molta, potser... a veure, i molt poca profunditat a l'hora d'establir un lligam cronològic entre les coses, entre els fets. Uh-huh. Actualment jo penso que hi ha una tranquil·litat a l'hora de poder explicar les coses i poder lligar més la història, i sobretot la nostra història també la coneixem més. Penso que en general.
D'acord.
En general. I en quant, doncs, en aquest moment es poden explicar més coses.
Es poden explicar les coses sense tenir un vincle emocional tan fort amb elles, perquè evidentment ha passat un
sí,
temps i moltes de les coses probablement ja no les hem viscut, però també, i com a historiador, en Tomàs entenc que també ens ho podrà ratificar d'alguna manera, també hi ha més desconeixement de la nostra història recent, de les coses que això, del que és Primo de Rivera, del que va passar la República, del que és i representa el franquisme.
Probablement sí, en el sentit de que al passar més temps, hi ha més distància i fins i tot un estudiant pot confondre dictadures, no? I dir, a veure, quina va ser, la de Primo de Rivera o la de Franco o la del Berenguer, per exemple, no? Sí, en aquest aspecte sí. El que passa és que, com que aquest llibre, de la manera que està explicat, és d'una manera gairebé com un acte notarial, perquè el que fa el Joan Creixell, l'autor del llibre, és un periodista, no és un historiador, i el que fa és fer un resseguiment de la situació com fa un periodista amb una sèrie d'investigació que comentàvem abans, no? Uh-huh. I en cap, doncs, com que va relatant tots els fets, doncs jo penso que no hi ha tanta diferència amb aquest aspecte, amb l'aspecte d'investigació històrica. I per l'altra, també és veritat que com que es dona això, com que es dona aquest distanciament, també ens trobem que amb algunes presentacions, doncs hi ha persones que diuen, està molt bé, perquè com que desconeixia aquests fets, o com que desconeixia en profunditat aquests fets, doncs va bé per a conèixer la nostra altra història. Per tant, clar, és una moneda amb dues cares.
D'acord. És a dir, per una banda va bé el distanciament, però per una altra banda, doncs clar, la contextualització històrica que tots necessitem, allò, el background, Les, diguem, les generacions més allunyades de l'època cada cop el tindran menys, aquest background. O sigui, penso en allò que a vegades sortit per televisió quan li pregunten a un estudiant qui va ser Franco, diu un general espanyol. Bueno, sí, exacte, i altres coses, oi? Per tant, és com complicat. Clar, al final tot s'ha de donar context, perquè les coses no passen perquè sí.
No, per això expliquem, sobretot amb les presentacions, quin és el context. Hi ha un context internacional que és favorable a l'independentisme de Catalunya, com és el canvi de mapa d'Europa. Es dona un canvi de mapa d'Europa després de la Primera Guerra Mundial, en què hi ha països nous que no hi eren abans, com ara poden ser Àustria, Hongria, Estònia, Letònia, Lituània, Txecoslovàquia, etc. I per tant, doncs els catalans, els independentistes d'aquella època pensen, bueno, i per què no Catalunya entra amb aquesta porta oberta, que és el canvi de mapa d'Europa. Clar, el context explica també aquest augment de l'independentisme a Catalunya en aquella època.
Correcte.
L'aixecament de Pasqua, per exemple, irlandès, és un altre referent per l'independentisme català. I ho és perquè, tot i que la primera tongada, el 1916, a l'aixecament de Pasqua, els irlandesos no se'n surten, sí que se'n surten a la segona. Per tant, també hi ha un canvi de mapa d'Europa amb un país nou que es fa independent, que és Irlanda, la república que diuen ells, no? Per tant, tots aquests contextos també va bé explicar-los, perquè, com tu deies abans, doncs, no, les coses no són perquè sí.
Exacte. I en aquell moment els independentistes veuen una finestra d'oportunitat, que es diria ara, per veure si... Ara, això sí, amb la utilització d'un recurs que ara gairebé l'abominem, que és el recurs a la violència, i que també s'ha d'explicar en funció de l'època.
Sí, i també aquí hauríem d'anar al context, perquè uns mesos abans a Bulgària es dona el mateix cas. O sigui, hi ha un grup organitzat que col·loca un artefacte per a matar el rei de Bulgària d'aquella època i a tot el directori militar.
Uh-huh.
I en cas és clar, fixeu-vos, o sigui que els paral·lelismes són molt semblants.
D'acord. Per tant, això s'explica també en una època i evidentment en una situació de dictadura. Després vindria, ho ha comentat abans també el Tomàs, general Berenguer, que no se'n recorda ningú, però també va tenir aquí un pas. Però bé, en aquella època era Primo de Rivera, que era, diguem, el duro, l'ex, com deies, el governador civil de Barcelona, que va, doncs, això. Tot plegat és el complot del Garraf, una història molt interessant que ens explica una època, aquesta època que va des del final de la Primera Guerra Mundial, en la que Espanya no hi va participar, però evidentment sí que va patir les conseqüències d'aquest període d'entreguerres, fins a la República. I després amb tot el que ve després, perquè evidentment la República també és un altre període profusament estudiat. Doncs bé, en aquest context, el 1925, un grup d'independentistes molt joves decideixen atemptar contra el rei i contra el directori militar que venia a passar uns dies a Barcelona, i ho fa, doncs, a les portes del poble de Garraf, o ho intenta fer a les portes del poble de Garraf, posant una bomba per això, per fer esclatar el tren. No se'n surten, però en qualsevol cas d'aquí en surt una història molt interessant que el 1988 relata Joan Creixell en aquest llibre, El complot del Garraf 1925, que ara Dalmau Editor l'ha tornat a reeditar. Serà la presentació aquesta tarda a l'Espai Cultural Pere Stanfli a les 7 de la tarda a la seu del grup d'estudis Sitgetans, amb la presència de Jordi Milà com a president del grup d'estudis, de l'editor, de Rafael Català, i també dels historiadors Marc Santa Susana i Tomàs Callau. N'hem pogut parlar amb Tomàs Callau, que és, com dèiem, una de les persones que ha col·laborat en aquesta reedició. Tomàs Callau, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per aquesta estona, i doncs això, ja ho saben, avui a les 7 de la tarda la presentació.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.